Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
La banda sonora de la teva vida
a Ràdio Sant Cugat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia, s'escolta aquesta música i vol dir que comença el programa Molta Comèdia, que és el programa, com sabeu, de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim amb nosaltres una convidada que és de Sant Cugat. Bé, a veure, ella va néixer a l'Havana, però en parlem una mica més, perquè us puc avançar que es tracta de la Anna Hassler. I abans... la homilia de Molta Comèdia. Avui ens falta una llei de mecenatge. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Des de fa anys, aquest programa, que està dins de la novena temporada, vaig insistint quan es presenta una nova proposta per la ciutat que cal sempre mirar al final de les programacions als festivals d'estiu o de qualsevol època de l'any. A veure, Jardins de Pedralbes, Sant Feliu de Guíxols, Cap Roig i Calella per a Frugell, però també temporada alta de Girona Salt o Puigcerdà, etc, etc, etc. Cal mirar dir que al final quantes i quines empreses són promotores i col·laboradores a diferents nivells, quants mitjans informatius i finalment quantes administracions públiques, perquè la suma de tot plegat determina les possibilitats de continuïtat i de la categoria dels artistes, companyies, etc., que participen en aquests festivals i la seva projecció interna i externa. Sant Cugat del Vallès té el segon PIB més alt de tot Catalunya, darrere del Prat de Llobregat, considerant que aquest, el Prat, té l'aeroport. O sigui, que les empreses domiciliades a l'extens municipi fan que hi hagi una possibilitat òbvia per aconseguir dues coses. La primera, una col·laboració regular, constant econòmica per engegar i consolidar determinades opcions artístiques. I la segona, aconseguir mitjançant acords que molts dels alts dirigents de les empreses que viuen a la ciutat també es converteixin en espectadors habituals dels concerts, de les representacions, etc., etc. Que es facin en lloc tan emblemàtics com el conjunt del monestir, el claustre de la Llotgeta o el teatre auditori, que per cert, a partir de final de maig desapareix de la presència pública fins a meitat del mes de setembre, que no vol dir que no es faci res, eh? Sinó que passa a ser un espai per a escoles, per a empreses, que fan els seus finals de curs o actes propis, però que jo crec que no eximeix de poder continuar fins a meitat de juliol amb una programació oberta al públic habitual. En qualsevol cas, això ens porta a una qüestió ja comentada reiteradament, molt reiteradament. Ens fa falta una nova llei de mecenatge que ajudi els gestors culturals en la seva feina i, en conseqüència, que ofereixi oportunitat de que la cultura augmenti la seva presència social. A la cultura anglosaxona, la filantropia funciona. Diuen que això és perquè la base és la visió de l'ètica protestant, també expressada per Max Weber, quan deia que la prosperitat econòmica és un premi de Déu, un premi de Déu al creient, i que, per tant, visibilitzar-la no és pecat. No ho sé, però el que sí sé, el que sí ens diu amb les estadístiques, és que segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, només un 8,3% de les empreses enquestades inverteixen en mecenatge cultural. A Espanya, ja fa anys, que sigui un govern del PP o sigui un govern del PSOE, amb les adherències que vulgueu, s'ajorna una llei de mecenatge que substitueixi la superada llei del 49-2002. El mirall on la majoria es mira és la llei de mecenatge francesa. A França, abans de la nova llei, hi havia 2.000 empreses mecenes i en l'actualitat han passat a ser 44.000. L'any 2004, els contribuents francesos van declarar 150 milions d'euros dedicats al mecenatge i 10 anys més tard, l'any 2014, havien arribat als 1.200 milions. Podria passar aquí una cosa similar? Òbviament sí, amb una llei adequada, perquè la situació fruit de la pandèmia de la Covid-19 s'ha vist agreujada, una vegada recuperats els aforaments al 100%, per l'absència de públic després del retorn progressiu a les sales de teatre i auditoris, a les convocatòries de concerts, i ha augmentat perjudicant encara més a tots els que fan, viuen i creuen en les arts escèniques, que són cultura, però també fonts de llibertat. Una dada significativa d'un canvi d'actitud general es veu en la baixada de presència als teatres i, en conseqüència, dels ingressos de les guixetes. I, en canvi, l'augment del sector de videojocs en un 9% i les plataformes de televisió en un 23%. Cal crear fórmules per mantenir i augmentar les formes artístiques presencials i fugir dels hologrames, perquè no hi ha substitució a la presència física real d'actrius, d'actors, de ballarines, de ballarins, de músics, de cantants, per molt que la tècnica visual i electrònica ofereixi escenaris increïbles. No hi ha substitució. I des d'aquí jo ho demano. Amén.
Thank you.
que estàvem escoltant en aquest moment és precisament la veu de l'Anna Hassler i la cançó Mírame así d'Eduardo Sánchez de Fuentes. Una gravació que sentia ara en aquest moment, no? Bon dia, Anna.
Hola, bon dia, Eduard.
Moltes ganes que estiguessis aquí.
Gràcies.
Perquè, si no recordo malament, l'última vegada que vas estar aquí fa exactament 2 anys i 3 mesos.
Sí?
Perquè era just la vigília del dia que van dir que a partir d'aquell moment es tancaven els teatres. Tenies pendent un concert amb la Simfònica Sant Cugat.
Sí.
Vam parlar d'aquest concert i vam parlar de diferents coses.
Sí, sí.
I el dia següent resulta que no es va poder fer, però sí que s'ha fet.
S'ha fet aquest any.
Bé, Anna, ara, en principi, el programa el volíem dedicar molt aquest nou cicle que es fa de concerts a Can Montmany, a Valldoreix, i que l'inaugures tu aquest dissabte amb un concert acompanyat al piano.
Sí.
Però abans m'agradaria fer un petit comentari, si et sembla, perquè sé que estaves vinculada amb ella, de la gran mezzosoprano internacional reconeguda, Teresa Vergaza, que ens va deixar.
Sí, evidentment. És una tristíssima notícia que ens ha deixat Teresa Vergaza. I per mi, el que puc dir, bueno, que ha sigut una mestra abans de conèixer-la personalment, perquè quan jo vaig anar a estudiar amb becada a la Universitat Musical de Viena, bueno, arribo en un moment a mitjans dels 90 i coincideixo amb una sèrie de músics, Aurelio Viribay, etc. En aquests anys que, bueno, per exemple, he nomenat un pianista, Viribay, no sé si em sentirà, que és un dels repertoristes de cantants que més música espanyola fa, té una biblioteca impressionant i precisament programes com a mi m'agraden, amb un fil conductor, fer recitals d'una època o entorn a un compositor, i ell em va començar a donar tota la música espanyola a vida i por haver. Bueno, ell, així va ser com vaig descobrir la música espanyola, o més que descobrir, vaig entusiasmar amb la música espanyola i vaig començar a fer els meus primers recitals amb ell, precisament, que va ser, per exemple, l'any 96, a través de l'Institut Latinoamericà de Viena, vam fer un concert entorn a Rafael Alberti al Museu del Tabac. Va ser un, bueno, dels meus primers recitals, estava encara estudiant, i bueno, d'aquest tipus, música espanyola per tot arreu, i molt, molt interessant, entorn a un poeta. I el meu germà Rodolfo, per cert, el van invitar per venir a llegir la poesia d'Alberti entre les cançons. O sigui que allà vaig començar amb aquesta passió pel recital i per un recital i per fer programes de recitals molt, molt interessants i molt pensats. I en aquesta època també vaig poder conèixer i escoltar a Teresa Berganza en directe i parlar una miqueta amb ella, però encara no la coneixia bé ni va venir l'època en què em va triar per l'escola Reina Sofia de Madrid, que sí. Això és un capítol de la meva vida professional molt important, va venir casualment i després, si això estem parlant dels 90, doncs bueno, va passar al 99, no? El 99, exactament, que la vaig conèixer a les primeres classes magistrals que va fer ella a Santander. No sé, que és una història lligada amb Berganza molt, molt gran, molt forta. Em sembla que va ser la meva primera mestra abans de conèixer-la, perquè les seves gravacions eren per mi un referent, i després poder-la conèixer personalment va ser importantíssim, i estar treballant amb ella a l'escola, doncs, molt, molt més. I bueno, i com una mare musical la puc considerar.
Una persona de gran exigència, una gran exigència personal, i suposo que també
sí.
ho traslladava al seu...
I tant, i tant. Bueno, per mi ha sigut el regal més important de la meva vida professional, perquè no és només una etapa estudiant, com pots tenir professors boníssims i que poden ser inclús el teu mestre per tota la vida, o no és això. És la meva mestra, per sobre de tot, encara que he tingut mestres boníssims de cant sempre. Però ella era una qüestió més espiritual, molt més enllà que el que pots aprendre tècnicament o en quant a la música. Era una relació molt especial entre les dues, i també amb la meva família. Va estar aquí a Sant Cugat, va venir a casa nostra. La meva mare i ella s'estimaven moltíssim, eren unes dones bastant semblants i petites, però amb una personalitat enorme, les dues, i amb caràcter, però un caràcter dolç també, és personalitats, no? I es van reconèixer, s'estimaven molt, molt, molt. Les dues anaven amb un monyo i eren conegudes pel monyo que portaven, cadascú amb el seu estil, però eren, bueno, s'estimaven molt. I el meu pare no es van poder conèixer, però la primera vegada que li vaig fer arribar un vídeo sobre el meu pare, d'aquests documentals que hi ha, va plorar. Em va trucar, em sembla, no sé, a la una de la nit, i em va dir: Anna, tinc que parlar amb tu perquè estic plorant com una magdalena veient el vídeo. L'estava mirant. Ja. Ella era així. Vull dir, si tu tenies alguna cosa, ella et trucava en el moment. Era una persona que no deixava per després les coses. Quan va sortir el documental del meu pare i de la família a Los Imprescindibles, fa relativament poc, ella va ser la primera persona que va trucar. Jo, em sembla que ho vam veure simultàniament, fem comentaris. Si era el Nadal, doncs la primera persona amb la qui es parlava era Teresa Berganza. És una cosa que dius, bueno, és que és tant, és que no es pot resumir. És tot una qüestió personal de talent artístic, que és una barreja tan impressionant, i una connexió tan especial la que hem tingut, que no es pot resumir fàcilment. Ha sigut simplement molt, ha sigut tot en la meva carrera, encara que no d'una forma que ella m'obrís portes perquè jo vagi a cantar. No era això. Ella no era molt, molt, molt donada a fer aquest tipus de cosa, que em sembla molt bé, perquè cadascú s'ha d'espavilar. Però el sol fet de ser la meva mestra en una escola tan important ja m'ajudava d'una forma d'una forma indirecta, no? Perquè molts cops m'ha passat que he fet alguna cosa i he estat a l'escenari i m'han vingut a dir: és que un dia em vam trobar a la Berganza i em va dir una cosa de tu, no? Com si parlava com si fos la seva filla, no? I aquestes coses són, bueno, sembla que és or, és impagable, és algo, bueno, que sempre li estaré agraïda.
Tinguem-la, doncs, en el record. I ara, doncs, sí, precisament, seguint una mica amb aquest... Tu abans parlaves d'aquest tipus de concert, creat com una espècie de fil, un dia en viatge amb un titular. I el concert que està previst per aquest dissabte a Camp Montmany, en principi a mi m'han passat un títol, que no sé si és el que respon,
sí,
que és Música per a un quadre de Cuba a Catalunya.
Sí.
Viatge musical.
Música per un quadre. Diguéssim que aquest recital és complexa, perquè no és un recital entorn a un compositor, o no és un recital fàcil, diguéssim, perquè hi ha molts aspectes, però tots es lliguen d'alguna forma. És molt interessant. En el moment en què rebo aquesta invitació a cantar, jo ja coneixia el cicle, i que s'havia fet per primer cop al Camp Montmany, i jo tenia al cap una idea: oh, si tingués l'oportunitat de cantar aquí, posaria el quadre del nostre pare sobre el Camp Montmany, perquè va ser el primer oli que el meu pare va pintar a Catalunya. Una època de transició d'ell en la seva pintura, i vivíem a Valdoreix. Jo tenia, em sembla, vaig complir 5 anys a Valdoreix, i jo acompanyava el meu pare al Camp Montmany a pintar aquest quadre, que és preciós, té un color que no va evolucionar després molt més fins a la pintura que és molt més coneguda d'ell, perquè és una etapa de transició. Ell venia, el meu pare, que va fer una evolució una mica al revés de lo normal, venia de l'abstracció, però la seva pintura és molt abstracta. Hi ha persones que tenen aquest ull i ho diuen, no? Encara que vegin una pintura que sembla hiperrealista, cosa que a ell no li agradava gens, aquest nom, perquè no ho era, perquè l'hiperrealisme és una tendència americana, nord-americana, i no té res a veure amb la pintura europea. Però bueno, això és un altre tema. El cas és que ell va venir de l'abstracció, sí. I va començar a fer un altre cop aquestes pintures més realistes que són com petites abstraccions, i bueno, amb un color que després no s'ha tornat a veure amb ell, però que sempre l'identifica, no? Un sentit del color molt intens i molt, molt bonic.
Sí, vol dir que el quadre estarà...
Llavors, el quadre el posarem a l'escenari.
Precedirà, sí, diguéssim, el concert.
Precedirà aquest concert, perquè és un petit homenatge al meu pare també, i als meus pares, que em van portar, doncs, amb 4 anys amb la meva família a Valdoreix. I aquesta pintura, que va ser de les primeres que ell va pintar, i llavors hem posat música a aquest quadre, de forma que la gent escoltarà aquest concert i veurà aquest quadre a la mateixa, una experiència sensorial completa, i en el mateix lloc on es va pintar. A partir d'aquí he dit, bueno, el repertori, doncs podria ser aquest enllaç entre Cuba i Catalunya, perquè nosaltres vam arribar de Catalunya passant per Andalusia, perquè vam viure a Antas i a Mojácar, els pobles de les arrels de la nostra família per part de la nostra mare. El meu avi era andalús, d'Almeria, i se'n van a Cuba, no? com tants avis nostres, i bueno, i després d'allà, de viure un any a Andalusia, vam arribar a Valdoreix.
I el teu pare era suís.
El meu pare era suís, però tant, això és una història familiar molt gran, molt ampla.
Tu tens uns precedents molt diversos.
Sí.
Aparentment, per algú podrien ser aparentment contradictoris o diferents, però al final es veu que no.
No, al final no.
Al final
no.
Es veu que els orígens és una, sí, cosa, però la base, el fons, sí, el fons humà, sí, és una altra.
És una altra. I em sembla que nosaltres sempre, els meus germans i jo, com gent de l'art, de la cultura, perquè ens hem dedicat a la poesia, a les arts escèniques, a les arts plàstiques, sempre hem tingut, quan érem més joves, sobretot, aquesta, una mica, aquesta lluita d'on som. No som de cap lloc en concret, però també som de tot arreu, no? I el meu pare ho va patir també, patir entre cometes, i és un dels aspectes que marquen la seva trajectòria com suís, que marxa a Cuba en un moment molt especial, viu tota la revolució, torna a Europa, té clients a Suïssa, que és un país molt, 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 molt lliure, molt neutral, i ella anava contant la història que va passar a Cuba, que va ser molt, 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 molt forta i molt important. I després vivim aquí, que tampoc som d'aquí, però jo penso que és clar que som d'aquí, si jo porto tota la meva vida aquí, si vaig complir 5 anys. I això em sembla que entronca amb un projecte que precisament estic ara el mes de juliol ja posant presentant i inaugurant, que és un festival que he creat i al sur, al poble del meu avi,
de l'origen de la teva,
sí,
de
sí,
teva,
sí.
De
i
teva
això
mare.
És un cercle que es tanca, és un cercle que es tanca i que representa aquesta riquesa multicultural i aquesta apertura, i demostra com en realitat quan tu arribes allà i veus que en aquest petit poble de 3.000 habitants avui en dia, que el meu avi va néixer fa 120 anys allà, hi ha un yacimiento arqueològic que es diu El Argar, que és el que dona nom a la cultura argàrica del neolític de la primera edat del bronze, tan important que està considerat aquesta cultura argàrica per tot el sud-est espanyol i el Levante, està considerada la primera societat humana com tal. És l'origen de la societat moderna, bueno, per una sèrie de qüestions que ja té més que veure amb l'arqueologia. Quan veus això, dius, bueno, és que fa 4.000 anys hi havia 600 persones aquí, que eren aquesta cultura, en aquest lloc, que no era ni poble, era un lloc, quan a tota la península ibèrica hi havia 5.000. Això vol dir que era realment important. Això demostra que tots venim de les mateixes rels. És important veure això. Llavors he creat aquest festival que es diu Argar Musical, que junta la música clàssica, vol promoure la música clàssica i la cultura argàrica. És molt, molt interessant i comença a finals de juliol. Ja puc dir, encara que no puc dir encara moltes informacions perquè encara no s'ha fet la presentació als medis, ja estem a punt, però puc dir que a finals de juliol s'inaugurarà i estic contentíssima que després de 2 anys, perquè vaig crear això quan va venir també la pandèmia, també vaig agafar aquesta pandèmia amb aquest projecte i ara finalment ja tot arranca.
Bueno, però tenim un concert inicial aquest del dissabte. Sí. De totes maneres, explica'ns una mica aquesta idea, dius el quadre que d'alguna manera seria un inici de dir aquí estem, aquí està aquesta demostració. Quina música has escollit? No cal dir tota la programació, sí, sí. Però si vols és igual. Però quina música? Perquè suposo que has creat un tipus un ordre determinat.
Sí, i la primera part està dedicada a Cuba i la segona part està dedicada a Catalunya. Llavors, perdona, és al revés. La primera part està dedicada a Catalunya i la segona part està dedicada a Cuba. No sé molt bé com, però em va sortir així, però és igual, l'ordre és igual. El cas és que de la part catalana sentirem melodies molt conegudes del meu repertori, doncs, Obradors, Toldrà, Montsalvatge, les 5 cançons negres de Montsalvatge és del repertori que jo més he cantat, i és un guinyo també a la Berganza, que les vaig cantar i preparar amb ella moltíssim, i és una de les grans cantants que durant el segle XX, les, juntament amb Victòria de les Àngels,
sí,
les han cantat més. Llavors també és un he tingut aquest legado, no?, d'una de les grans.
Llavors, en el cas de les 5 cançons de Montsalvatge hi ha, sí, aquesta unió precisament entre Catalunya i Cuba.
Les negres de Montsalvatge signifiquen aquesta unió de Cuba, perquè ell era un amant de Cuba, va anar molt, li van donar un premi important a Cuba, i aquestes cançons són afrocubanes, amb poetes com Guillén, Rafael Alberti també, però són molt, molt afrocubanes, plenes de ritmes i de colors, i quan les cantes amb orquestra hi ha maracas, hi ha una instrumentació i un color molt afrocubà. Amb el piano s'ha de fer aquesta, s'ha de trobar aquesta sensació, com si estiguessis cantant les cançons amb orquestra. Però també és molt maca la versió de piano. I les he cantat per tot el món. Bueno, em sembla que de les coses que tinc crítiques més apabullants són les cançons negres de Montsalvatge. No les canto totes, canto dues, perquè ja seria massa llarg. És llarguíssim aquest concert, soc molt donada a fer
un concerts negrito, llargs. Un Pau Negrito segur que va cantar.
No està. Hi ha dues, hi ha Cuba dintre d'un piano,
sí,
perquè aquesta la primera obre el cicle i és, sí, ha d'estar sempre. I després el Canto Negro, que és l'última, sí, que és tan afro, ha d'estar. Llavors, no hem posat la nana, però a lo millor se sent de vis, no? És un dels meus visos, o sigui que no hi ha bastants possibilitats de que se sentin. I hi ha dos estrenos, em sembla que hi ha dos estrenos que són importants de mencionar. A la part catalana estrenaré d'Anna Bofí i Levi, una cançó que m'acaba de dedicar, que forma part d'un projecte. Per això dic que això és tan complexa, perquè cada cosa té, és un món. Aquest programa, cada cicle o cada cançó és una història, i és lo maco de tot això, és la riquesa que té. Per exemple, Anna Bofí i Levi m'ha dedicat una cançó, Lo que fue, escrit en judeo-espanyol, que forma part d'un projecte meu també, que l'he titulat El Ladino Hoy, que li proposo a compositores del món, dones, a posar música a la poesia en judeo-espanyol, en ladino, de Miriam Moscona, que Miriam Moscona és, a més d'una gran amiga de la família, un dels referents que hi ha avui en dia en aquesta antiquíssima llengua. Llavors, si el ladino està, com diuen...
Antiquíssima i una profunditat des del punt de vista musical i creatiu
per nosaltres,
extraordinària.
És importantíssima per nosaltres, i encara hi ha gent que ho parla, però diuen que està en perill d'extinció, perquè ja no es transmet de pares a fills. Llavors he creat un projecte que es diu El Ladino Hoy, a partir de la poesia de Miriam, que escriu en ladino avui. O sigui, també tenim un ladino, un judeo espanyol modern, perquè no és el ladino de les cançons sefardites, que això ja se sent i ja es coneix, sinó que és molt novetós aquest projecte, perquè no només li estem donant una vida nova a la llengua, que si té un perill de desaparèixer, estem creant un a través de crear un nou canal, que és el musical,
una forma per poder
el de la veu cantada, sí. Doncs al millor no es parlarà tant, però el podem començar a cantar, per què no? I això amb un ladino escrit avui, que també té un interès especial, que és un nou ladino, que és el ladino que es parla avui en dia, que és una mica una conseqüència i té una riquesa enorme, perquè és com un conjunt. El ladino és un conjunt d'una llengua que fa 5 o 600 anys que es parlava, i després els jueus, quan van anar pel món expulsats des d'aquí, doncs a cada lloc això s'enriqueix amb els vocables del país i del lloc. Oh. Llavors, el ladino és una mena d'esperanto, no? Perdoneu-me de dir aquesta paraula, però és una mena de llengua que ens representa a tota la humanitat, quasi que, però sobretot a nosaltres. I sembla que, bueno, de moment té molt bona acollida. Encara no he fet l'estreno absolut de tot el programa, però he anat estrenant. Per exemple, les primeres cançons d'Anna Fontecha i de Claudia Herrerías, dos compositores de Santander i de Mèxic, les vaig estrenar al FEMUSC, al Festival de Brasil, on soc professora cada any, i les vaig estrenar allà. Vaig presentar el projecte amb aquestes dues cançons que ja tenia, i després he anat estrenant altres, i les compositores a mida que me les entreguen, doncs sempre trobo la forma d'ubicar-la en un recital i d'estrenar-la, i aquesta és l'ocasió per estrenar la cançó Lo que fue, que parla precisament d'aquest món que desapareix, de Miriam Moscona, musicalitzada per Anna Bofí. I la segona part té un altre estreno, que després et parlo. També en la primera part tenim una selecció del cicle 9 Gacelas por el Monte Líbano, que és sobre poemes del meu germà Rodolfo. Miquel Ortega va composar.
Música.
Sí, va música. Miquel Ortega, que és d'origen català, sí. Doncs té moltíssimes cançons, i es va enamorar d'aquest poemari del meu germà. Em va regalar aquestes cançons, que són 9 cançons de 9 minuts. És una joia, realment, una meravella. I bueno, he posat 3 al programa, i jo les he cantat per tot el món. Quasi sempre les no sé, li trobo com una... Quan no té realment un sentit, no, però quan hi ha un sentit, i penso que aquí té un sentit en aquesta part catalana, i en aquest programa, que és poètic també. Sempre hi ha una importància molt gran en la poesia dels meus recitals.
Tindrem un triangle, de les maneres, tindrem un triangle, perquè tenim per una banda pintura, per altra banda música, i per altra banda poesia.
És importantíssim. Aquí tenim a Josep Carné, tenim a Rodolfo Hessler, tenim la part de Miriam Moscona, idiomes, tenim el català, tenim el castellà, tenim el judeo espanyol, No sé si hi ha un altre idioma per aquí. Em sembla que sí, perquè em sembla que tenim, però a l'altra part, una cançó en gallec. En gallec, que això, bueno, per la part cubana. O sigui que hi ha una riquesa, vingui per la part musical del compositor, vingui per la part del poeta, és, a mi això em sembla que és fusionar totes les arts. I amb la pintura hi ha, bueno, les arts visuals també. Jo estic emocionada i el que pretenc és que el públic s'emocioni també, no només amb un recital,
transmetre aquesta emoció, clar,
sinó que es transmeti aquesta emoció d'aquest recital que el dedico als meus pares.
Jo quan vaig rebre la informació, vaig veure la informació del concert, em va sorprendre molt, molt, molt un compositor cubà.
Sí.
Un compositor cubà que per mi és sensacional i que la seva última època va estar molt maltractat, penso. Que és Bola de Nieve, que...
Sí.
I que tu ofereixes també.
Sí, 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 em sembla que això és molt novetós també, per no he sentit realment alguna versió ja d'alguna de les grans cantants cubanes, Esther Borja, que és una de les meves preferides, però molt poc, molt poc. Sempre hi ha un apropament a la música de Bola de Nieve des de lo popular, perquè són populars.
Sí,
ell era
un
cantautor,
sí, sí,
que seia al piano, era absolutament genial, un dels més genials artistes cubans, i em sembla que de la història de la música del món sencer és Ignacio Villa, Bola de Nieve. I jo tota la meva vida he pensat, perquè les canto quan, allò que poses al disc, no? Per alejar les penes de mi, per vivir la vida sin ti, són les maracas i el bongo. Les canturrees a casa mentre vas, no sé, fent qualsevol cosa. Llavors, de repent dius, i per què no les puc cantar en un concert? Si me les conec totes, si les canturrejo totes, si, doncs per què no? Per què no? Si hi ha una, no sé, són com part de la meva, des de que, no sé, no recordo quan vaig, aquesta música sonava a casa meva, de sempre, juntament amb la música clàssica, quan sentíem música nosaltres, era de tot, música americana, música zarzuela, òpera, sinfonies, música popular, moltíssim, moltíssim. A casa s'ha sentit de tot, de tota la vida. Llavors, per què no cantar-les en recital? I hem començat a fer, David Casanova López i jo, aquest treball que presentem de moment 3, però tenim ja un grupet bastant... I bueno, jo tinc un projecte que es diu Àlbum de Cuba, que és un guinyo també, un homenatge a la gran Esther Borja. Esther Borja ha sigut, pues, no sé, és com la berganza cubana. És una grandíssima. Ha mort no fa tant, potser 6 o 7 anys, i amb 102 o 101 o 100, no sé, però ha sigut molt...
És una característica a Cuba, el fet,
sí,
aquest d'arribar segons quines edats,
sí,
activament,
hi ha molts centenaris,
en actiu,
sí,
més
molts centenaris actius, actiu, molts artistes i gent normal, dones i homes, sobretot dones, em sembla, però molts, molts, moltes centenàries, sí, 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 sí. De fet, la nostra mare, que era cubana, però no 100%, era cubana espanyola, cubano andalusa francesa, jo sempre havia pensat que ella era una centenària d'aquelles que s'anava a enterrar a tots, i va ser molt sorpresiu que se n'anés tan ràpidament, i segurament per no fer-nos patir, perquè estic seguríssima que va ser així. I bueno, tenia quasi pràcticament 90, tampoc era una joveneta.
No. Bueno, jo hi ha una característica amb tot el que expliques, i evidentment a partir d'aquest concert del dissabte, que espero que segur que serà ple, que hi ha una capacitat limitada,
sí,
per l'espai, o sigui que ha de ser el que és,
sí,
però a la vegada veig que efectivament la perspectiva a curt plaç són molts projectes que vas enllaçant uns amb els altres.
Sí, és curiós perquè jo sóc una persona que no sóc gens planificada en aquest sentit. Em sembla que en cap.
Escolta'm, si fossis planificada...
Em sembla en cap.
No sé què passaria si fossis planificada.
Oh, si fos planificada, però el millor no és la... Sí, el millor no és la paraula, no sé com dir-ho. Em sembla que és important també a les nostres professions artístiques de tenir com unes metes a llarg plaç, com unes idees i creatives. Això sí, soc molt creativa, molt d'idear coses. La qüestió és fer-les realitat. Però una certa planificació o una certa sentit de l'organització, sí, és important. Sí. Jo no sóc molt. Sóc molt creativa, però no sóc molt organitzada en el sentit d'estratègicament pensar prèviament com pot ser interessant que jo marqui la meva carrera, no? Per això segurament he deixat de fer coses que podrien haver sigut molt, molt interessants per mi. M'he trobat a directors molt, molt importants que m'han dit: i tu com no vas anar cap a Alemanya quan encara podries... Sí, doncs coses que són com molt, molt normals i que tindria que haver fet, no les he fet. Però he actuat a llocs molt importants de forma puntual. No? M'ha mancat una mica aquesta capacitat de fer una estratègia intel·ligent de la meva carrera. M'ha mancat, perquè és una cosa una mica hereditària i som així. Però al contra, com es diu, a canvi, sóc extremament creativa i li trobo molt sentit al que faig. Vull dir, sóc incapaç de fer algo que no senti.
Que no et surti,
I em sembla que totes dues
que
coses...
una força que et clar, surti per fer.
És clar, i això em sembla que va lligat. Desgraciadament, les dues coses van molt lligades, perquè sóc incapaç de fer alguna cosa que sigui interessant en quant a la carrera, però que no m'hi veig, i al revés. Sóc molt llançada, jo sóc capaç de fer això perquè ho he demostrat, que he estudiat 4 anys amb un mestre i he pogut cantar de soprano dramàtica per dir alguna cosa, i molt bé, i m'han sentit, per exemple, doncs, un director de Viena que ja ha mort, Metzendorfer, un director importantíssim a l'Òpera de Viena, i només sentir-me em va donar 10 funcions d'Abigail de Nabucco, doncs això em sembla que ho demostra, no? que ho puc fer. Però a part d'això, doncs sempre sóc que tinc que fer alguna cosa que li doni un sentit, no només a la meva carrera, sinó que m'importa tres papins, m'importa la meva vida. Jo considero que la carrera, aquesta paraula no m'agrada, que la trajectòria professional o que la vida professional és la vida en general, i jo haig de ser feliç cantant, perquè és el principal, és la meva missió, és allò perquè jo he vingut en aquest món.
I és el que tu transmets, o sigui, el que sí, pots transmetre, el precisament quan estàs a l'escenari.
Això es transmet
Quan jo parlava de l'holograma, d'aquest tipus d'envariació que sempre s'està produint ara, de voler doncs modificar l'entorn i convertir la cosa, doncs, des del punt de vista estètic, fantàstic, però clar, no hi ha la persona, hi ha la persona allà que està fent, que està vivint moment, i t'està enviant, t'està passant aquesta emoció.
I és per això que el recital és el més, això que estàs dient i això que estem parlant és molt interessant, perquè el recital recull tot això. El recital, tornem a la Berganza, vaig tenir 2 anys l'oportunitat d'estar amb ella, dintre i fora de les aules, parlant de tants aspectes importants, i ella em va dir un dia: Anna, el recital és un do. No qualsevol cantant, encara que tingui per tenir una gran veu per l'òpera i tal, pot ser un gran recitalista. I és un do. I tu el tens. I em sembla que és per tot això que estem dient. El recital et dona l'oportunitat de transmetre tot aquest món i tota aquesta, i donar-te plenament, 100% al públic. un concert no tant.
Hi ha una característica que m'agradaria ressaltar, que ja havíem parlat, però que continua, no? Que no ha canviat, sinó al contrari, sí. Que és la versatilitat, perquè si tu has cantat i estàs cantant una varietat enorme de compositors, o sigui, clàssics del romanticisme, però passant fins al contemporani, més contemporani.
Sí, és impressionant, i s'ha de dir, perquè és, bueno, és que no és gaire freqüent de sentir això. Donar-li un sentit i poder fer una cosa així és realment bastant excepcional, i és la part més interessant que té. Vull dir, és que aquí, des d'una cançó antiga fins avui, fins la música que s'ha creat fa un mes, compositors de tot arreu, músiques de tots els estils, idiomes, si aquí hi ha dos o tres, potser en un concert puc arribar a cantar cinc o sis. Això és una meravella, és el que estem dient del recital, forma part d'aquest món. El recital, cosa que no dona un concert amb orquestra o una òpera, on estàs en un projecte on tu ets una part, però t'has d'adaptar a altres parts, a altres persones, a una orquestra, a un director d'escena, i a l'òpera. Això és el culmen de tot això, on sembla que el cantant dona, sí, perquè dones la cara i dones la veu i fas el personatge, però aquest personatge és un resultat d'un munt de qüestions i aspectes que t'han dit i t'han treballat i t'han transmès, que són idees d'altres persones. I per això jo canto poca òpera, perquè m'he adonat que en realitat jo no he fet gaire esforços per cantar molta òpera, perquè cada vegada que jo, les òperes que he fet han sigut en teatres importants de primera i bueno, i rols, salvo alguna vegada que he fet, que puc dir potser dos cops a la meva vida, dos papers petits, però que no m'anaven, vull dir, però no m'anaven per això, perquè aquests papers que no, tu no pots ser realment amb tota la... Jo ho passo molt malament. Vull dir, jo fer aquestes coses, jo prefereixo no treballar, vull dir, i buscar-me una altra forma de jo haig de poder demostrar tot el que puc fer quan faig una òpera, no? Llavors he fet papers molt importants, Carmen, Wagner, etc., però pocs, molt pocs, perquè sempre ho passo malament si no em trenco un peu o me'n vaig cap al fosso, que quasi em mato, o em passa un accident. Sí. I em sembla que això vol dir alguna cosa. Vull dir, al Liceu, l'última vegada que vaig cantar, era un Wagner, i bueno, doncs, quan vam començar a posar a l'escenari tots aquests homes de tamany natural, de roba, que els tindries que anar sortejant, vull dir, que era una cosa perillosíssima, perquè potser estàs d'esquena al públic i tenies que ràpidament mirar i dir, no sé quantos, i anar-te'n corrents. Mira, vaig caure a l'assaig general o pregeneral d'una forma que vaig volar cap al front, clar, però sí, vaig aparèixer així cap a dalt, d'esquena al terra, que va venir una altra valquíria alemana i em va fer, que era el doble de gran que jo, i em va fer amb la mà, pum, i em va posar de peu perquè no em podia aixecar jo sola. Allà, en aquest moment, res para, tot continua, s'ha de continuar, jo continuant, estàs tan escalfada, tan en calent, doncs no te n'adones. No vaig poder arribar a casa, i de partir d'aquí tenim una condropatia a la rodilla,
al genoll,
una condropatia que, bueno, menys mal que vaig fer una cura de electromagnetoteràpia i un munt de coses, molt molt intensiva. Jo anava al Liceu, treballava, i del Liceu a casa al llit a posar-me de tot,
a descansar,
i així vaig recuperar bastant. Però van començar les funcions i era lo mateix, arribava adolorida, ja m'escalfava, feia de tot, aixecar-me, de tot, i clar, aquest esforç, acabava la funció, no podia ni caminar. em venien a buscar...
I per tant ja entenc perfectament que diguis operador. Hi ha un director escènic per una banda i un director musical per una altra.
Això és molt, molt, molt complicat. I això cada vegada, vull dir, a Viena, quan vaig fer aquests Nabucos, anava cantant les funcions, molt superbé, i un dia agafo la bicicleta i vaig a frenar i la bicicleta, bueno, fa volar i vaig perdre el coneixement, vaig acabar a l'hospital, vull dir, i com a mi, perquè érem quatre elencos, em faltava com 10 dies per tornar a cantar, jo un dia vaig dir, vull continuar cantant, i el festival em va demanar, doncs, bueno, realment pots, perquè hi ha persones aquí que, home, si li pots donar les teves funcions a fulanita, no, jo donar-li les meves funcions a fulanita, vull dir, les meves funcions són meves, i les vaig cantar amb una costella trencada, la vuitena, que és aquesta, que és molt important, perquè aquesta primera és la que a la respiració, un mal respirar amb una faixa enorme, super, super, super tensa, i respirant aquí baix, doncs em vaig inventar una tècnica respiratòria per continuar a cantar les tres funcions que em faltaven. Llavors, arriba un moment que dius, mira, jo, saps què? Em diuen òpera i començo a tremolar, i un concert és el meu món, donar el meu món, compartir el meu món, és tan tranquil·let i tan meravellós, és que no es pot comparar.
Molt bé, Anna, doncs escolta'm, hem arribat quasi al final del temps, perquè se'ns passa sobretot quan hi ha, no, sobretot quan hi ha un tipus de contingut com aquest que ens fa veure, ens fa entrar dins de, no només de l'artista com a tal, sinó de la persona que està dins d'aquest artista i que fa viure l'artista. Aquest concert del dissabte esperem que sigui un èxit, que segur, i confirmarem aquesta mirada que fas des de diferents punts de vista.
Llàstima que no he pogut parlar de la segona part, només dir que l'estreno de la segona part és de Diana Pérez Custodio, que si no em dirà no m'has nomenat a l'entrevista.
Dit queda. Anna, moltes gràcies. I fins a la propera, que espero que sigui aviat.
Gràcies, Eduard. Fins la propera.
Gràcies a tu. Estem escoltant Bren, perquè avui a les 8 actuarà com a concert gratuït de petit format al Bocamoll del Casal de Torreblanca amb l'artista multidisciplinar Bren, cançó cantada i rapeada amb suport electrònic. I demà divendres a les 22 a la plaça Barcelona, concert gratuït patrocinat pel Tot Sant Cugat, habaneres interpretades pel grup santcugatenc Els Nois de l'Eixida i el grup de Calella de Palafrugell Port Bo. En acabar diuen que hi haurà cremat, o sigui que es pugui quedar, no que es cremi, sinó que s'ho pugui prendre. I dissabte a les 21:45 a Camp Montmany de Valloreig, aquest concert que hem estat comentant amb la mezzo soprano de Hessler, acompanyada al piano per David Casanova, un programa que ha estat explicat i que espero que dongui el resultat que segur que donarà. I diumenge a les 16:30 al Casino de la Floresta, l'Associació Catalana de Fibrosi Quística organitza Guixeta Inversa per recaptar amb Elisabet Ullibarri la banda de versions La Ferlandina amb Paula Pueyo i The Free Fall Band. I segueix el parc de l'Arboretum a Sir Raluí amb Becante, avui dijous i demà divendres, funcions a les 18:30, dissabte a les 17:30 i 19:30, diumenge a les 12:15 i 17:00, i dilluns, últim dia, a les 12:15 i 17:00. I us deixo música de Becante, precisament, de la Rosa Raluí, i fins la setmana vinent, que em sembla que s'obtindrem una mica negre. No sé, negre perquè es fa Sant Cugat Black. Adeu, fins dijous.